Penedès en xarxa.
No són temps per a l'anàlisi, per a la reflexió, per qüestionar-se veritats òbvies que ningú qüestiona, i per això nosaltres tenim aquesta estoneta els dilluns de feinejar en filosofia que ens acosta el Pere Martí. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Bona setmana. Avui comencem parlant del nou proletariat.
Sí, mira, saps què passa? L'estiu és un temps molt adient per abordar lectures noves, però també lectures que tens pendents de, que estaven a mig fer o que estaven allà sota de tot de la pila.
Esperant el moment.
Sí, i aquest estiu a l'ombra, a la fresca de la marinada, mentre el conjunt dels mortals estaven rostint a la brasa a ple sol, doncs he trobat bons moments per abordar la lectura d'aquells totxos que durant la resta de l'any doncs venen més... es fa més costa amunt d'abordar per les seves dimensions, per la seva densitat. I aquest estiu ha estat un bon estiu, perquè no ha fet molta calor. Bé, ha fet molta calor, però ha començat tard i s'ha acabat bastant de pressa. L'any passat, el mes de maig, ja estàvem a 40 graus i no convidar.
No gaire, no?
A la lectura. I mira, doncs, m'ha anat bé per polir-me uns quants d'aquests totxos que sempre estan allà pendents. Un d'ells, que s'esperava de fa temps perquè semblava que havia de ser molt espessot, es titula A l'ombra d'Amazon. És una investigació periodística feta per un periodista nord-americà. Tenim alguns exemples d'investigacions, realment investigacions de periodistes nord-americans. I el nom és Alex McGillis. I és una investigació, un llibre que per la quantitat de pàgines, pel tamany de la lletra, perquè no hi ha cap dibuixet, feia una mica de neguit. D'altra banda, clar, el tema de les noves tecnologies em semblava que ja el tenia bastant apamat, no? I pensava, no sé si l'esforç em compensarà, què m'aportarà, no? I em vaig equivocar, bastant. No del tot, perquè efectivament la quantitat de dades i de tant tècniques com simplement quantitatives que expliquen l'evolució econòmica del seu país, dels Estats Units, és bastant abassegadora. Però amb la resta sí, anava molt errat. No ho sabem tot, ni molt menys sabem tot sobre aquestes grans, no grans, monstruoses empreses tecnològiques, de les quals Amazon... potser la més conspícua, la més representativa, tot i que no és l'única. Potser ara és la més gran, però ja sabem que no és pas l'única.
Sempre està a l'aparador, si més no.
Exacte. I aquesta lectura em va portar a la memòria una de les tesis principals d'un altre autor que havien comentat aquí, en la seva obra Infocràcia, del Byung-Chul Han, en la qual denunciava, posava de manifest com aquestes grans empreses que viuen de la transparència, però no la seva, la del públic, transparent absolutament, exposició constant de tot el que fa referència a la vida de la gent, viuen d'això, però en canvi elles són absolutament opaques. Deia ell, el cub de vidre d'Apple regna una foscor total. Doncs bé, el senyor Alec McGillis té la gran virtut, com el nostre estimat Carles Porta, de posar llum en aquesta foscor, en aquesta opacitat, fins on t'ha pogut arribar. Fer visible allò que tenim davant dels ulls, però que incomprensiblement acaba restant invisible per la gran majoria de nosaltres, mostrar-nos aquesta cara bé, allò que s'oculta darrere de les bambolines d'aquestes monstruoses empreses que, sota l'aparença amable del progrés tecnològic, del servei al ciutadà i de la nostra comoditat, actuen de forma absolutament despietada, tractant els individus de forma totalment irrellevant.
I aquí els individus, vols dir els seus treballadors
tothom.
Els clients, tots nosaltres.
Els seus treballadors, per descomptat. I aquí recordaria també algun dels advertiments que ens feia Jordi Pigem en la seva obra Tècnica i totalitarisme, com l'individu cada cop va ser més irrellevant en la nostra cultura. I aquesta gent amuntega fortunes indecents a costa de condemnar els seus treballadors a condicions laborals molt properes a l'esclavisme.
A l'esclavisme, has dit, Pere?
A l'esclavisme. De fet, un dels testimonis, perquè el llibre es basa molt en testimonis directes, no és només una investigació de números, no, parla amb gent, molta gent. Un dels testimonis que té més continuïtat al llarg de tota l'obra és d'un senyor que es diu William Kenneth Bodani Jr., que acaba confessant que en la seva vellesa ha hagut d'acceptar treballar en les mateixes condicions laborals que els seus avantpassats fa un segle. Ara, la seva vellesa. Tant els seus avantpassats com ell van estar lluitant durant molts i molts anys per aconseguir dret a sindicació, perquè les condicions laborals milloressin, perquè es fossin reconeguts en els seus llocs de treball, etc, etc. Al final dels seus dies, amb el senyor Bodani Jr., li passa que l'empresa on havia treballat sempre fa fallida, ja sabem com funciona el sistema nord-americà, i la seva pensió desapareix. I, per tant, es veu obligat a tornar a treballar ja jubilat, molt gran. I només troba feina a Amazon, justament en un magatzem que està exactament al mateix lloc on hi havia hagut la seva anterior empresa, geogràficament al mateix lloc. Però resulta que troba feina amb un salari com el del seu avi, sense possibilitat de sindicació. L'intent de sindicació fa que el despedeixin tots els que troben en aquesta intenció, i sense poder entrar al lavabo.
Fins aquest punt.
El sancionen per haver anat més de dos cops al lavabo.
Clar, com tu dius, això és d'un altre segle, no d'aquest.
I diries, home, però si Amazon té aquestes condicions tan draconianes pels seus treballadors, qui vol anar a treballar a Amazon? Doncs hi van, perquè no tenen alternativa, com ell, que es troba a les seves belleses, quina alternativa té. Hi ha una altra virtut de la investigació del senyor McGillis, que fa que la seva lectura encara sigui més apassionant, malgrat la seva densitat. És que no només es limita a mostrar aquesta cara oculta darrere de les llumetes de les grans tecnològiques, sinó que aprofundeix i ens explica molt clarament com es va creant la concentració de poder econòmic en aquests monstres empresarials, un poder que ràpidament es trasllada al poder polític i social. Però aquí seria motiu d'una altra anàlisi. Com aquesta concentració va destruint totes les xarxes del teixit econòmic que donava vida a extensos territoris del país. I, degut a això, aquests territoris a poc a poc van quedant exclosos, endarrerits i, al final, totalment despenjats, desconnectats d'aquells altres territoris on es concentra tot aquest poder econòmic. I cada cop es produeix una separació en què hi ha un creixement exponencial a una banda i un decreixement exponencial en l'altra. Llavors, quan una d'aquestes macroempreses com Amazon decideix ubicar un dels seus macroinstal·lacions en una d'aquestes zones hiperdeprimides, clar, té totes les facilitats, fins al punt de que extorsiona sense cap mena d'oposició els treballadors en sous i condicions laborals, com dèiem abans, si no esclavistes feudals, però també extorsiona les autoritats locals. Els obliguen a subvencionar-li les seves despeses fins al punt de que quasi bé la instal·lació que posen en aquell lloc els surt gratis. Però no només això, sinó que a més els extorsionen perquè durant dècades no es vegin obligats a pagar impostos a les autoritats locals. Fins aquí arriba la seva capacitat d'exprema i extorsionar l'economia del país, perquè, és clar.
I cauen tots,
I cauen, clar, perquè dius, no, escolta, és que si tu no em fas això, jo me'n vaig.
Me'n vaig a una altra banda que m'espiren candeletes.
I aquí et quedes sense res. Clar, llavors, qui s'atreveix a denunciar aquestes empreses perquè doncs fan una política laboral inadequada? A més, quan hi ha hagut algunes denúncies, i ell ho explica en l'obra, aquestes denúncies, quan arriben als supervisors locals, van al calaix i ja es queden. O la resposta és, no hi ha cap problema. A veure,
clar, això és als Estats Units, no sé si aquí a Europa podrien ser tan draconianes les condicions. Hi ha més mesures de control, no?
Bé, Això caldria parlar-ne molt detingudament.
Sí.
Una mica avui ho abordarem un altre dia, potser més extensament, perquè aquí a Europa aquest proletariat també existeix, També existeix.
D'acord. Ara t'he fet perdre el fil.
No, deia que aquest és un fenomen, el de la concentració extrema econòmica, no és nou a Occident. Hi ha hagut èpoques d'imperialisme econòmic, començaments de segle, tots ho sabem, però sembla que ara això es reprodueix i aquestes èpoques d'imperialisme econòmic, de concentració exagerada, comporten uns riscos imprevisibles o potser previsibles. El senyor McGillis ens adverteix, ens en posa sobre la taula algunes de les possibles conseqüències. Per això la seva obra porta per subtítol Una història del nostre futur. Una història del nostre futur. Ell ens mostra quina és la política d'aquest tipus d'empreses com Amazon. Les seves maniobres de dumping, és a dir, de competència deslleial, xantatge, frau, per eliminar competidors, petits, mitjans i grans, amenaçant, enganyant, subornant. Però, de pas, aquestes anàlisis també ens ofereixen la possibilitat d'entendre algunes coses que a vegades des de fora se'ns tornen misterioses, perquè qui no ens hem preguntat alguna vegada com és possible que un personatge com Donald Trump obtingui un suport tan gran dels ciutadans dels Estats Units?
És la pregunta del milió.
Sembla que tots ens ho hem preguntat.
Sí.
Es tracta d'un cas de desvari col·lectiu? S'han tornat tots bojos? Doncs no, potser no s'han tornat tots bojos. El que ha succeït és que les polítiques d'aquests gegants empresarials han anat, com deia abans, dissolent tots aquests lligams econòmics i socials que donaven cohesió al país i han provocat un tall que a hores d'ara sembla irreparable entre zones que es disparen en el seu creixement i zones en les quals la disgregació social i l'extensió de la droga cada vegada va fer més mal. Zones que a vegades estan dins el mateix territori.
Som com petits guetos, no?
Dins el mateix territori, però evidentment també es refereix a zones del país, a estats, etc. Això ens permetria entendre com la política dels Estats Units s'ha radicalitzat fins a aquest extrem. Ens sembla que hi hagi dos posicions absolutament irreconciliables. Clar, és que estem partint d'una divisió prèvia econòmica, social i d'expectativa vital. El populisme trumpista, clar, en treu un gran profit d'això. I a nosaltres ens pot semblar incomprensible, però de ben segur que si no hi hagués hagut prèviament l'acció d'aquests monstres tecnològics que han posat potes en l'aire tota l'estructura socioeconòmica en què es basa la prosperitat dels Estats Units des del New Deal de Roosevelt, el seu populisme no hauria tingut tan fàcil. Per tant, mirem d'aparcar anàlisis simplistes i que en el fons són contraproduents. S'han tornat tots bojos, són tots uns feixistes. Mirem d'entendre, d'aprofundir en les arrels d'aquests fenòmens. I aquesta obra, com d'altres que hem comentat, jo crec que ens ajuden a entendre-ho i a prevenir, allò que dèiem, per al que ens pugui passar a nosaltres, que ja ens està passant. A prevenir el que ja ens està passant.
Aquí també hi podem caure.
Bé.
I estem caient?
I som de, jo crec que...
De quatre potes.
De tres.
Quasi.
I som de tres, però vaja. Però bé, com deien, el senyor McGillis analitza a fons Amazon, però Amazon no és l'única. Sota l'encanteri de la modernitat, de l'extraordinària eficàcia dels algoritmes, de l'oferta d'un confort que mai havien somiat, s'amaga una cara bé de depredadors i d'empresaris sense cap escrúpols amb moltes altres tecnològiques. Amazon, Uber, Glovo ens ofereixen unes comoditats realment sorprenents, impensables, no? Jo estic a casa, vull això, pum, faig un clic, pum, ja ho tinc. Això és...
No tinc res a la nevera, què em ve de gust?
És fabulós. Això
japonès, mexicà...
Això és
clic,
fantàstic.
I en 10 minuts ho tinc a la porta.
Però, en realitat, caldria que ens preguntéssim què hi ha darrere d'aquest miraculós algoritme que produeix tal meravella? Obrim una mica els ulls, perquè al darrere hi ha éssers humans, de carn i ossos. Qui ens ve portar la comanda de Glovo o la mandanga d'Amazon o... no és un algoritme, són persones, un noi, una noia, un senyor, una senyora, que piquen a la porta qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana, fent una feina d'un mínim valor afegit i, per tant, amb una retribució que segur que és molt, molt esquifida. I estan sotmesos a uns controls i a una organització laboral, com dèiem abans, draconiana. Contractes grossos, falsos autònoms... La nostra extrema comoditat no descansa, doncs, en miraculosos algoritmes, sinó en una cosa molt més d'estar per casa, que és en l'explotació humana. En l'explotació inhumana d'un seguit d'individus que han d'acceptar aquestes condicions, que dèiem que això aquí ens està passant també, per la situació de precarització a què prèviament s'ha portat al mercat laboral.
Per tant, Pere, abans de prema el enter, hauríem de fer aquesta reflexió.
Pensar-hi què és el que significa. Després, si tinc temps, ho comentaré també. Llavors, és que deia abans, es constitueixen en un nou proletariat, el nou proletariat del segle XXI, a un pas de convertir-se en humans irrellevants. Per tant, no és veritat que haguem avançat tant socialment. De fet, aquesta situació que estem avui reprodueix altres èpoques. Avui no s'estila tenir majordoms o minyones. Però continuem servint-nos d'algú que fa aquest mateix servei, d'aquestes figures no hi són, perquè hem externalitzat les seves funcions. Abans els dèiem als minyones o als majordoms, fes-me el dinar, vés a comprar, porta els nens a l'escola... No, no. Ara això, hi ha uns proletaris externs que ens ho fan. I nosaltres, clar, no tenim la sensació de...
Tenim la consciència més neta, no?
No hem pas contractat, tenim...
Clar.
Però hi ha algú que està allà a la porta i quan tanca la porta nosaltres ens oblidem del que hi ha darrere.
No vam nosaltres.
S'ha de reconèixer que Amazon en aquest terreny és molt curós, perquè intenta amagar tot allò que és desfavorable. Tu pots veure, si vas per una ciutat com Barcelona, petits grupets de Glovo, esperant que arribi la comanda.
Bicicletes, generalment.
Uns petits grupets que no fan bona impressió. Això no ho trobaràs mai a Amazon. Amazon es preocupa molt de que tots els seus centres estiguin una certa distància dels centres, són impenetrables, allà no entra ningú. És a dir, ja sap molt bé que la seva imatge li convé amagar tot allò desagradable i, en canvi, doncs, mostrar tot allò que és la satisfacció dels desitjos, la nostra comoditat, tot a l'abast d'un clic.
Cuiden molt la imatge.
Clar, evidentment. Hi va haver un moment en què l'opinió pública mundial es va tornar sensible a com es fabricaven els productes, l'origen dels productes, i això va portar a campanyes contra grans empreses perquè feien servir treball infantil en les fàbriques deslocalitzades de l'Orient o de Mèxic, etc. I això els va obligar a fer declaracions que ells no ho farien mai més i que això ja s'ha acabat, declaracions que ens podem creure.
O no,
però es va veure obligats a fer-ho. Hi va haver una conscienciació social que no n'hi ha prou de que adquireixis un producte, sí que no, que has de pensar què hi ha al darrere, quina història hi ha al darrere d'aquesta producció i que, en certa manera, nosaltres, al comprar, som corresponsables de allò que ha passat abans i quin preu s'ha pagat des d'un punt de vista humà, ecològic, social, etc. Ara ens cal fer un pas més i no tenir en compte només el procés de fabricació, sinó també el de distribució. Què hi ha darrere de que puguem tenir tot a l'abast d'un clic? La concentració monopolística, la desertització econòmica de regions senceres, la gentrificació de les ciutats, l'empobriment de zones extraordinàries dels diferents països... Ens cal entendre que aquestes grans tecnològiques que es presenten com el futur aquest extraordinari que tots sortirem guanyant, Amazon Globo, etc., no són empreses al nostre servei. Són negocis que se serveixen de nosaltres. Se serveixen de nosaltres per al seu enriquiment. I per a aquestes empreses, els nostres interessos o el nostre benestar, igual que els interessos o el benestar de la col·lectivitat, els importen un pito. Els són absolutament indiferents. Aquest és un tema que ells no contemplen. L'únic que compta és l'increment del compte de beneficis.
Però això ha estat sempre així.
Sí, però aquestes empreses, quan es venen, no es venen així, eh? No, nosaltres anem a donar un servei, mirem que la gent sigui més feliç, portem el no sé què... No diuen, no, no, nosaltres anem a guanyar calés i a vosaltres ja s'apanyareu.
Fan el de sempre maquillant.
Maquillant. Però així com el de sempre havia estat denunciat i, en certa manera, moralment...
qüestionat.
En canvi, aquí, això, de moment, al contrari... Tothom, no, no, darrere seu, com el, allò que ens ha de portar un futur fantàstic. Algú potser diria que som una mica massa llepafils. No? Que si aquesta gent s'ho ha muntat per fer-nos la vida més senzilla, còmoda i agradable, i amb això fan negoci, doncs, cony, ja els sembla bé, que guanyin diners, no? I que nosaltres també sortim guanyant. Bé, és un comentari...
habitual.
Habitual.
Sí, sí.
Aquest tipus de gent els podríem dir que, seguint aquesta lògica, llavors haurien d'haver acceptat, sense cap retret, el treball infantil. Perquè amb el treball infantil què aconseguim? Que les bambes siguin més barates i que les empreses facin més negoci. Win-win.
No és ètic. No és però, moral, esclar, és lleig.
Però, esclar... si apliquem la lògica dels beneficis, que és la que hem dit abans, aquesta gent ens ho fan més senzill i guanyen diners, llavors, per què prohibir el treball infantil? No té cap sentit. A no ser, és clar, que els fills explotats siguin els meus. Llavors la cosa canvia. Doncs aquesta és la qüestió. Al segle XXI tenim també un proletariat que, a més... no es veu, no és visible, tot i que abans ho hem comentat, sí que el tenim davant dels ulls. Passa que a vegades els ulls no veuen el que tenen al seu davant.
Miren cap a l'altre costat. Pere Martí, boníssima reflexió al voltant d'aquest nou proletariat que viu a l'ombra de grans tecnològiques com Amazon, i recomanable aquesta lectura, L'ombra d'Amazon, d'Àlex McGillis.
Molt recomanable.
Mil gràcies, d'aquí 15 dies seguim.
Doncs ens hi retrobem.
Bona setmana.